Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Avui, que és el dia de la rifa, podríem fer una metàfora. Saludarem en uns instants a un home que li va tocar la rifa el dia que va arribar a Sitges, molt probablement. Jaume Rius, bon dia, bona hora.
Bon dia tinguem.
I ens venia al cap, ens sembla, que ara estàvem fent així una mica de barrila a l'entorn de la població nadiua d'en Jaume Rius, que és Capellades. I ens sembla que el primer lloc a Catalunya venint de l'interior on hi ha un rètol que diu Sitges, a tants quilòmetres, em sembla que la vora de 60, és precisament Capellades, en una cruïlla que hi ha a la sortida, i posa allà Sitges. I d'aquell entorn tan més o menys ombrívol, ara ens ho deia en Jaume, amb aquesta boira, les fàbriques de paper, bé, ja ho saben que estem en un altre d'això, allí va néixer en Jaume Rius fa 72 anys.
Exactament.
Però en Jaume ens deia, bé, soc de Capellades, nascut a Capellades, però esclar, des que va acabar l'Emili, jo he fet de Sitges, bé, la meva vila, el meu poble, tot, no?
Correctament. Sitges jo crec que no hi vaig néixer, com molt bé has dit, vaig néixer a Capellades, però jo em considero i m'he considerat sempre Sitges, perquè Sitges, podria dir-me, m'ho ha donat tot. Llavors estic agraït, i no és que estic agraït, és que m'hi trobo bé, i a part de tot això és que fa molts anys que estic aquí i és que em considero un sitgeta més. I com et deia abans, de vegades penso que inclús un sitgetà, més que molts sitgetans, perquè doncs Sitges el porto al meu cor, com els altres nascuts de sota arreu, te ho porten.
O sigui que no cal fer massa càbales, en Jaume Rius va néixer l'any 36.
Vaig néixer l'any 36, sí. Un mes i un dia després d'haver estallat la guerra.
O sigui, el 19 d'agost de l'any 36.
De 1936. I em van batejar els 4 anys, perquè llavors, per lo vist, no hi havia capellans.
D'acord. Sí, sí. Quin any per néixer, eh?
Sí, sí, un any... Bueno, quasi podríem dir-ne que m'ha restat tota la vida, perquè un principi apenas hi havia escoles, el català estava fins a cert punt reprimit, hi havia misèria, hi havia de tot, perquè ara explicar històries d'aquestes, no, però efectivament a mi m'ha marcat molt la vida l'any que vaig néixer, l'any i els moments històrics que em va tocar viure.
Com recorden en Jaume Rius la vida de casa en aquell Capellades després de la guerra?
Bueno, la vida de casa, com la de moltes cases de Capellades, era una vida molt senzilla, on podríem dir-ne que només es treballava, es menjava i es dormia, i apenas poca cosa més. Era una vida molt trista, pròpia d'aquells anys, que m'imagino que en altres indrets també ho seria, però Capellades concretament no hi havia mancances de res, però sí que era una vida molt trista, en general.
A casa treballaven de què?
A casa el pare i la mare treballaven en una fàbrica de teixits que encara existeix, que ha menguat molt, però encara existeix, i els dos treballaven a la fàbrica.
Perquè Capellades ha estat des de sempre una població industrial.
100% teixit i paper. 100%. Ara ha mancat una mica tot això, però encara, sobretot, en paper és molt forta.
Per tant, d'alguna manera, en Jaume Rius estava gairebé predestinat, si no hagués
predestinat, vingut... Predestinat del tot. Si no fos que el meu pare sempre, no ho sé, volia que els seus fills no... Ell sempre deia que a Capellades hi havia dues solucions. Com volies comprar-te el vestit, volies comprar-te un traje, diguéssim,
sí,
havies de vendre el llit, i com volies tenir llit havies de vendre el traje. Vull dir, ell va veure que era un poble que
no hi havia sortida,
que no hi havia sortida, i li va semblar que potser Barcelona tindria sortida, diguéssim, i llavors ja em va posar de seguida en un bar i fins ara. I francament, haig de dir que n'he estat molt content d'haver-ne sortit, perquè encara potser estaria treballant a la fàbrica.
D'acord.
Amb tots els respectes als que estan treballant a la fàbrica i Capellades mateix.
Però o sigui, d'alguna manera va ser el pare el que...
Sí.
Que d'alguna forma va conduir la vida.
El meu pare era molt coneixedor de que Capellades, allò, aniria tirant per molts anys. Ell no hi veia massa sortida, veia que Capellades allò seguiria, seguiria, i llavors, no sé, va tenir aquesta visió de dir, no, coneixer uns amics, agafeu un nano i em van portar allà a un bar, més ben dit, amb una bodega, llavors s'estilava molt, i allà vaig començar.
Quants anys tenia en Jaume?
Devia tenir, jo no ho sé, devia tenir 15-16 anys com a màxim. Llavors els nanos ens espavilaven molt fora de casa. A Capellades, tots els nanos estaven fora de Capellades, tots, una majoria
molt
gran.
Sí. Aquesta bodega on era?
Aquesta bodega era al carrer Còrsega, que ara me'n recordo que es deia Bodega Torres. No sé si existeix, perquè no...
I no per un nano de 15 anys, allò, marxar de Capellades cap a Barcelona...
Va ser una mica fort. Trobaves a faltar molt la mare, el pare també, però sobretot la mare i els germans. Però, bueno, és el que hi havia allà. Aquell temps vaig tenir la sort d'una bodega que la mestressa, diguéssim, era una dona que em volia molt, que jo pues, ja treballava, crec que complia, i tenia molt bona estima, i em vaig trobar-hi molt bé, la veritat.
Què era complir als 15 anys? I ara que faríem part del discurs d'en Jaume Rius al dia del sopar de la Gramiac, que deia, això és una vocació que m'he estimat sempre.
Exactament.
Però, esclar, no sabem si als 15 anys un encara pot veure que allò serà la seva vocació o que allò li agradarà.
No, recordo que m'aixecava a les 7 del matí i sopàvem a les 9 de la nit i estava tot el dia allà treballant, tot el dia posant vi i fent els durats de les mesures dels vins, que sempre lluentes ben netes, i despatxar i portar alguna cosa amb algun d'allà al veïnat, que si una garrafeta de vi, que si un sifons, que si coses d'aquestes. Jo no ho sé. Com que m'hi trobava bé i era jove i tenia, no sé, ganes de no sé si de treballar, però
de viure. En fi.
La veritat és que no en recordo cap cosa, només que era una jornada
molt llarga.
Això sí que ho recordo, que la jornada era molt llarga, però m'hi trobava bé, la veritat, m'hi trobava bé.
Molt de temps en aquella bodega?
No, ja de seguida després vaig anar ja amb bars i restaurants, no. Aquella bodega sí que crec que vaig estar uns 2 anys. Sí, després vaig fer la mili, llavors ja un pic vaig anar voltant amb hotels i restaurants, llavors definitivament sí que vaig veure que aquell era el meu ofici, perquè no sé per què. Hi ha gent que treballa per fer una cosa, però jo necessitava treballar per guanyar-me la vida com tothom, però és que em va agradar de seguida, vaig dir, no, és que aquest és el meu ofici. Com llavors tothom em feia mofa d'un cambrer, perquè un cambrer no era res, i avui encara diria que no és molt, però a mi em feia molta il·lusió, no sé, m'agradava el contacte diari amb els clients.
Perquè vist en la distància, per un nano de 15 anys, el millor és començar de cambrer, o veritablement un en 15 anys escolta coses i el tracten d'una manera que...
Jo crec que als 15 anys un nano no hauria de començar de res, hauria de continuar
estudiant.
El que, com t'he dit abans,
l'època...
eren uns temps molt desgraciats, o jo ho interpreto que eren molt desgraciats, que ens va tocar viure els que érem en aquella època i no em va tocar més remei
que sortir de casa,
però 15 anys no es té d'estar fora de casa, es té d'estar a casa estudiant.
On veu fer la mili, Jaume?
Vaig fer la mili a Melilla, a l'Àfrica, sí.
Déu-n'hi-do.
Sí, Déu-n'hi-do, a més, encara que estava ben enxufat, com se diu, perquè estava el govern militar de Melilla i era l'assistent del general governador de Melilla.
Déu-n'hi-do, això va ser casualitat o...?
No, va ser perquè un tinent coronel, fill de Capellades, que estava a Melilla, m'hi va col·locar, però, per contra, no vaig tenir cap...
Permís.
O sigui que vaig fer 18 mesos a Melilla, que al fons també em vaig sentir una mica frustrat, vaig dir... Molt ben enxufat,
però no puc marxar.
Però vaig estar un any i mig a Melilla, sense moure'm.
Déu-n'hi-do.
Sí. Déu-n'hi-do. Sí que també van ser uns temps d'usos, perquè llavors també els soldats, a Melilla també eren soldats, vull dir que havies de passar... anava en sèrie la cosa, no eren tonteries, no. Van ser un any i mig de mili complerta.
D'acord, o sigui que a casa, entre una cosa i l'altra, poc hi veu posar els peus. Ja.
Exactament, de sortint de la mili ja vaig venir cap a Sitges, i des de llavors que ja estic a Sitges.
D'acord.
Sortir de la mili cap a Sitges, directe.
I directe per què?
Bueno, perquè l'any abans d'anar a la mili vaig venir a Sitges, em va agradar tant que ja vaig veure també altra vegada que seria el meu poble, que havia de tornar a Sitges.
D'acord, és a dir, quan estàveu treballant a Barcelona, abans d'anar a la mili, us veu escapar a Sitges un dia?
No, Vaig treballar una temporada d'estiu abans d'anar a la mili.
On?
A la Cala. A la Cala. A la Cala. I m'hi vaig trobar tan bé que ja vaig demanar per tornar a venir venint de la mili. I des de llavors, entre un post i l'altre, doncs, que en fi, que aquí estic.
D'acord, o sigui que això va ser un cop d'efecte. Un...
Total, total. Total. El Sitges, és que jo no m'imaginava que existís un poble com Sitges. Ni ho havia somiat mai que l'ambient de Sitges aquell temps em va enlluernar de tal manera que vaig dir, un poble, noi, cap a Sitges, falta gent.
O sigui que, cop de telèfon a Capellades, i dir, em quedo aquí.
Sí. A Sitges ja em vaig quedar per sempre més.
D'acord, és a dir, tota la vida professional d'en Jaume Rius ha estat a Sitges.
Menys que vaig, després de la mili, encara vaig estar un parell d'anys a Barcelona, allà a l'Hotel Colón, sí. A Barcelona, però jo vaig venir a Sitges. Tota la meva vida l'he fet a Sitges.
Ara faríem aquí un incís. Què deu tenir l'Hotel Colón? Perquè tothom hi ha passat per el teu color. Hi ha tota una generació, diguem-ne, des de xefs de cuina fins a metres, fins a gent relacionada al món de l'hostaleria que ha passat per el teu color.
L'Hotel Colón, en aquell temps, del meu record, només del meu record, tenia el millor metre d'hostaleria que jo crec que hi ha hagut mai a Espanya, que es deia Joan Cabaner. El segon metre era un tal Jaume... el segon metre era Josep Bofill i el tercer Jaume Permanyer. Jo dubto que l'hostaleria, que hi hagi hagut alguna casa a Espanya que en aquells moments hagi tingut una casa amb uns professionals d'aquesta categoria.
Per què?
Reconeguts per tot Espanya. Era gent molt, molt íntegra, molt íntegra, eren unes persones molt complertes i, a més, no som devien haver pres l'ofici, però eren uns perfectes de l'hostaleria, eren únics. Eren únics, uns senyors que en sabien molt, que en sabien molt. Jo estava emmirallat veient aquella gent, era algo que jo llavors estava d'aprenent fins que no vaig passar d'ajudant, però és que em semblava que ser aprenent d'allà ja era el màxim que podia tenir el món.
D'acord.
I era el màxim rodejat. Aquell... Recordo que avui hi ha una categoria que ha marxat, que era la de mig camarer. Hi havia mig camarers de quasi 50 anys que encara no havien arribat a cambrer.
Què era un mig camarer?
Un mig camarer feia la plaça de camarer, però que encara no se li... Si un cambrer, per exemple, aquells locals tenia, per exemple, 6 taules, un mig camarer tenia 4, perquè se li suposava que encara no havia arribat.
A la responsabilitat...
Però que en realitat eren cambrers, però que no hi havia places suficientes per donar-li aquell moment. Però amb això em refereixo fins a quin punt en sabia la gent llavors, fins a quin punt es feien les coses amb unes campanes que es portaven al menjador per portar-hi una perdigueta o qualsevol cosa, unes campanes, unes... En fi, per servir una taula i vindran allà dos ajudants carregats de campanes i allà el cambrer i el metre per fer aquella taula de 6 persones. Allò era un xou. Era un xou. Evidentment que ho pagava el client també aquell temps, però avui dia això fos impensable.
No veu pensar en un moment en dir, bé, jo ara aquí estic a l'Hotel Colón, amb aquests professionals de bandera, esclar, si marxo a treballar en un altre lloc, no tindré aquesta oportunitat professional de continuar desenvolupant-me en un hotel com aquest i en un lloc com aquest.
Sí, però llavors Sitges ja em va cridar i vaig veure que Sitges seria el meu poble.
D'acord.
I vaig veure que aquí hi havia molts hotels, restaurants...
Que necessitava un canvi, vaja.
Sí, i que a part que aquí ja hi havia de tot el que jo necessitava. Hi havia de tot el que necessitava, que no tenia necessitat d'anar enlloc.
D'acord. Veniu aquí, a la Cala.
Vinc a la Cala aquí, m'hi passo 8 o 9 anys.
Per aquells que no l'han coneguda mai, què era la Cala i com era la Cala?
Bueno, la Cala era... No ho sé si és que ara vull exagerar o què, però la Cala era un altre lloc. Era un hotelet amb 60-65 places, amb un professional italià que es deia Josep Rondissoni, que era el nou mas de la cuina. Qui és aquest senyor? I era el nou mas de la cuina. Llavors, de xefs de la cuina hi havia l'enyorat Jaume Grimau, bueno, una altra persona única a la cuina. Llavors hi havia una clientela molt maca, la majoria anglesa. Érem el que en dèiem, i en diem encara ara, una brigada de personal, tots units, amb ganes de treballar, gent jove, que ens ho passava molt bé, i van ser uns anys dels Sitges d'aquell temps inolvidables, inolvidables en tots els aspectes. Fins amb amistat amb els clients, contacte amb els clients, coneixies a tothom, anaves per Sitges als postos, tothom et coneixia, tothom sabia que treballaves a la Cala, era una cosa... Llavors, Sitges recordo que tenia 9.000 habitants.
Uh-huh.
i ens coneixem quasi tots, quasi.
Que estem pels anys 50, més o menys?
No, jo diria que em sembla que era l'any 60-61.
D'acord, és a dir, inicis dels anys 60.
60, potser era el 61, ja.
Per què s'enyora tant, aquesta època?
Jo l'he ignorat sempre. Jo trobo que Sitges, per molt que avui dia Sitges és preciós i bé, és que llavors no sabé com dir-ho, no sé com dir-ho. No. Hi havia una cosa, no sé, als establiments que anaves, a part de que coneixien, hi havia una camaraderia, no sé, una cosa, no sabria com dir-ho. No. No existeix avui dia l'ambient de Sitges no? dels anys, fins als anys 70. El d'avui dia no té absolutament res a veure. Hi havia un ambient que avui dia és diferent. Potser és millor, però és diferent.
D'acord, i en aquell moment l'ofici com era? En què consistia?
Llavors, l'ofici ja consistia de que els hotels milloraven cada dia, de que es volia treballar, sí que era sol i això que en diuen sol i platja, d'acord, però tothom s'espavilava, volia tenir el millor, els que treballàvem a l'ofici tots volien aprendre una mica d'anglès, una mica de francès, i en fi, que era molt, molt agradable. La gent de fora s'hi trobava molt bé, perquè llavors nosaltres teníem ganes també de tirar endavant, de lluitar, de fer dinerets, i hi havia un ambient, no sabria com dir-ho, molt maco. El Prado i el Retiro eren el Prado i el Retiro, avui dia el Prado i el Retiro, amb tots els respectes, són el Prado i el Retiro, però no componen res, hi havia atraccions cada dia a la nit, en fi, el 2 de maig, els dos o tres bars que hi havia, eren uns bars on hi arribaves i coneixien a tots els de l'ofici, hi havia un ambient entre la gent d'ofici i la gent del poble, molt maca, molt maca.
En aquell moment ja éreu, per tant, un cambrer amb totes les de la llei?
Sí. Ja era un cambreret, encara que era jove, havia posat molta fe en l'ofici, moltes ganes, i la veritat que allà on anava a treballar, pues, em quedaven contents, m'hi quedava i tornava.
Doncs posem-ho fàcil, un cambrer amb totes les de la llei, què ha de saber?
Bueno, la primera cosa que t'he de ser per mi és ser molt discret. Veu moltes coses, sent moltes coses, avui dia més que abans, t'he de ser sobretot molt discret. T'he de ser molt amable i molt atent amb el client, no servilisme, però molt amable i molt atent amb el client, i després conèixer l'ofici i fer-lo amb carinyo. Si no es fa amb amor i amb estima, servir, tirar plats a la taula no n'hi ha prou. Jo crec que jo llavors deia que el client és el client, no és que el client es demana, el client és el client, un respecte sempre pel client, vol dir fer les coses el millor que sàpigues fer per aquell senyor que al final del mes és en definitiva el que et paga. Avui dia aquestes paraules membres segurament que els oients més d'un li faran riure, li farà riure i potser té raó, però aquell temps era això, el client que estés content, que estés ben servit, perquè en definitiva tot ho obtenies del client.
D'acord, és que m'ha fet, o segurament a més d'un oient li haurà cridat l'atenció quan heu dit, no és servilisme això, no?
No és servilisme, no és servilisme, però a mi com un client, per exemple, potser és una mica part d'això, et donava una propina pel treball ben fet, perquè havia sigut amable, pues jo li donava unes gràcies, però unes gràcies ben donades, amb carinyo, volguem dir, jo t'ho he fet, però tu m'ho has recompensat. És una cosa moral, no? Més que del diner, és la cosa moral, no? I per això dic, servilisme ni un. Ara, màxim d'atendre el client al màxim respecte i fer-ho el millor possible pel bé de la casa, naturalment, primer de tot.
Sí.
Pel bé de la casa i per un mateix. Jo sempre hi tinc, perquè aquest dia quan se'm va fer l'homenatge vaig tenir una emoció indescriptible, però una emoció que és molt difícil d'explicar. Només la gent que no que en coneguin, que siguin de la mateixa edat i que hagin fet, que n'hi ha molts, el mateix que he fet, se'n donen compte el que ha representat per mi moralment, que diguin, Jaume, escolta, fem reconeixement d'això pels anys que has treballat a l'hostaleria i ho has fet el millor que has sapigut, o bé ho has fet bé. Jo, això m'ho omplert tant, aquest reconeixement de que has treballat a l'hostaleria i ho has fet bé. Jo penso, hombre, quina alegria tan gran que el que he fet i ho he fet bé.
Qui us ho va ensenyar, això?
Bueno, jo he tingut dos mestres...
A part que un ho aprèn, òbviament, sí, suposo que d'allò, sí, però deu haver més d'un que diu, això és així.
Jo he tingut dos mestres, un malauradament és mort, és el senyor Josep Martí del restaurant Mare Nostrum.
Sí.
Aquell senyor sí que va ser mestre de mestres. Tot el que va passar pel restaurant Mare Nostrum, i vaig estar-hi 11 anys, pot dir que els fonaments de l'hostaleria, el que va estar allà, els hi van ensenyar. Si no els portava presos, els hi van ensenyar. I després un altre mestre, i no ho dic perquè sigui amic meu, amic i company, és el senyor Carles Montserrat i Milà, que durant molts anys va estar primer mestre del Calipolis. Una persona íntegra com a persona, íntegra com a professional i coneixedor de l'ofici com el que més. Bueno, al seu costat vaig acabar d'aprendre o de polir-me el que em faltava, polir-me, no? A més, en el cas de Montserrat, pues, el treballar conjuntament amb ell, pues, em feia cada dia millorar-me, perquè és que ell, personalment, ell es posava un llistó molt alt, i llavors a mi m'agradava també, era el segon d'ell, també tenir aquell llistó, i en fi, i m'esforçava al màxim de dir, a veure si algun dia arribo com ell.
Segurament, a més d'un, encara li deu haver cridat l'atenció, aquesta és una professió de molta rectitud, no?
Molta, molta.
De ser puntual, de ser polit, bueno, de ser...
Parlant, per exemple, del senyor Montserrat,
sí.
Com jo estava llavors estava de primer metre a la brasa,
sí.
Estava de metre, ell
perquè,
era primer metre...
Perquè després de la cala, Jaume, on veu anar?
Després de la cala, al Mare Nostrum.
Al Mare Nostrum. És a dir, aquests 11 anys al Mare Nostrum...
Sí, que això em van crear una escola increïble.
D'acord, que tothom que passava pel Mare Nostrum també parla d'aquesta rectitud.
El Mare Nostrum era el Mare Nostrum aquells anys. No hi havia ni Vilanova, ni Tarragona, ni Salou, ni res. El Mare Nostrum era el Mare Nostrum, vull dir, no existia un altre restaurant que ho podien fer quasi tan bé com ells. Potser sí, però de la forma que se sabia la rectitud... Heu de pensar que el senyor Martí tocava una campaneta a les 12 del migdia de dir s'ha acabat la feina, anem a dinar, i a les 7 de la tarda es tornava a repetir el mateix, quasi tipus militar. Però no és que hi hagués una cosa forta com militar,
no.
Sinó que hi havia una organització quasi militar en el sentit de disciplina, ordre
però,
i organització.
Però voleu dir que era una disciplina assumida, que tothom
totalment,
ja sabia...
Totalment, la gent anava a bolsa per anar a treballar al Mare Nostrum. A mi, com el senyor Martí, aquí vaig treballar tot un hivern, com diguéssim, d'extra, que
sí.
Els dissabtes i diumenges em va dir, Jaume, et voldries quedar tu aquest estiu a casa? Diu que ja t'hi quedaries. I jo llavors hi era cambrer. Però al dir-m'ho dic, sí, dic de mig, jo diu, no, de cambrer. Només dir, jo era cambrer, però allà jo mateix li vaig dir de mig, oi?
D'acord.
De mig.
Perquè us veieu allò de dir...
Com els altres, jo deia, feia la plaça igual que ells, però...
I el senyor Martí va dir, no, de cambrer.
I em va dir, no, de cambrer. I allò em va sobtar de dir, de cambrer, aquí al Mare Nostrum. I vaig estar-hi 11 anys, que llavors hi havia tota la colònia de Sitges, que era, treballaves amb una gent d'un altíssim nivell, vull dir, que un es cultivava també. I a vegades penso que, a més, em cultivava, que em pagaven una escola, diguéssim, de la vida. L'escola de la vida me la pagaven.
I els dies de festa? Quan?
Dies de festa, tan pocs com vulguis. Això és el que jo deia aquest dia, dura i sacrificada. Dies de festa, pocs. Hores de treball, molts. Nervis, molts. Això, sí. Vacances, poques. Només era el que abans deia. O te l'estimes, allò que diuen els castellans.
Això.
O lo tomes o lo dejas. O t'agrada l'ofici i continues. I si no t'agrada perquè tens de treballar, treballi, però sempre estaràs amargadet.
Deu preguntar mai pel sou?
La veritat, t'agraeixo que facis aquesta pregunta. No me la feia mai, dic aquesta pregunta. Mai.
És que tenim aquella sensació de dir mai.
Mai de la vida. Mai de la vida.
Teníem aquella sensació,
mai.
Però...
I encara diré una altra cosa. Mai se m'ha ocorregut demanar un augment de sou per això o per allò, perquè faig hores o perquè es treballa molt. Mai. Sempre he respectat el que m'han donat. Sempre he respectat, que també haig de fer justícia. Tot el que sempre m'han donat a tot arreu, crec que...
Ho heu trobat just
per correcte.
Perquè en algun moment en Jaume Rius va pensar, bé, soc cambrer, veu ambicionar alguna...
Mai, no. Res. Ser millor cambrer. Això sí.
És que sembla fins i tot...
Ser metre, ser un gran metre.
Uh-huh.
Això sí.
D'acord.
Però mai ser res més. Simplement que el meu ofici, perfeccionar-lo el millor que pogués dintre el que donava de si l'ofici. Res més.
11 anys al Mare Nostrum,
11 anys
hem de suposar que una escola, com bé no cal dir-ho, com una casa de pagès,
sí.
I després del Mare Nostrum...
Me'n vaig anar a l'Antemare.
A l'Antemare.
A l'Antemare. Allà hi vaig estar-hi 3 anys, em va semblar que allà havia de tirar més endavant, i llavors vaig anar, més ben dit, al Carles Montserrat, el senyor Carles Montserrat, sí. Em va venir a buscar, i vaig anar al Calípolis, que hi vaig estar 5 anys, de bon en guardo un record increïble, perquè... Allà ja em vaig trobar amb un gran hotel, amb molts cambrers, en turnos que em diguessin de cambrers, i allà hi havia 3 metres, jo ja vaig ser un dels 3, ja havíem arribat a tenir el que en diem una brigada de 36 persones. Els dos primers anys d'estar a l'hotel Calípolis, entre bar i restaurant,
36
bar
persones.
I restaurant, durant 2 anys es va moure... la brigada, que en deia,
sí,
que encara
sí,
que
sí,
diu,
sí, sí.
Entre 34 i 36 persones. 34 i 36 persones. Allà, per servir els entremesos, hi havia un carrer d'entremesos i taula per taula els diumenges, per exemple. Hi havia una trentena de coses diferents i allà el client, posi'm dos d'això, no, tregui'm un, posi'm un quatre d'això. O sigui que era el no va mas aquell temps.
Una prova de paciència, també.
Sí, i una passada, diguéssim, de cara...
De...
El client, jo de vegades ho penso, un client que va disfrutar d'aquells moments, d'aquells servicis, allò, el pa calent, el cambrer sempre a punt, el metre sempre disposat a atendre'l, el menjar com sortir de la cuina, impecable, vull dir, el seu punt òptim, era un privilegiat. Aquelles persones que van poder disfrutar d'això van ser unes privilegiades.
Abans de passar pel Mare Nostrum, ens havíem quedat amb una anècdota relacionada amb en Carles Montserrat, em sembla.
Sí, bueno, no deia que el Carles Montserrat, esclar, al treballar amb ell, em va fer créixer. Ell mateix em va fer créixer, perquè ell, és que ell mateix es posava un llistó tan alt que jo volia ser com ell. I, bueno, que era, no recordo ara precisament el que anava dient, però el fil més o menys de lo que deia, que era un senyor que em va acabar, era un company, un senyor, però ell era el primer metre del Calípolis, i ell em va polir al màxim, ja, i em va deixar polit, diguéssim, per la resta, fins a la meva jubilació, em va acabar de polir.
Allò era la brasa, no?
Allò era la brasa, que va tenir uns anys de que va ser increïble, increïble els anys que havíem arribat amb una cosa que de vegades... Hi ha molta gent de Sitges que no ho sap, però jo que hi he viscut, que tancàvem les portes del restaurant de tanta gent que teníem dintre, i que hi havia 100 persones dintre, i que hi havia tanta gent que tancàvem les portes, i aquelles 14 escales que hi ha fins dalt,
sí,
la cera, que... estaven, no diré plenes de clients sentats, però un 70% als 14 esglaons, plens, perquè a la mesura que anava sortint obries la porta, dos, que no ho feies allò, que passin dos, sinó que veies que hi havia aquella gent i dius, mira, hi ha una taula per dos, i entraven. I allò també hi havia uns cuiners molt bons, llavors a la cuina, una bona brigada també de menjador i cuina molt bona, i també durant uns anys es va treballar molt fort. Després allò pues, va anar... es va anar canviant tot, va anar canviant i ja només va quedar a l'hotel.
Com es manen 36 persones? I bueno, com s'organitzen 36
bueno, llavors,
persones?
Llavors, com he dit abans, érem 3 metres. No vull tornar a parlar del senyor Montserrat, era un senyor que se les sabia totes, organitzador i tot allò, i ell pues, tot això ho tenia, ell ho manava, però llavors ho tenia delegat una mica, i el professional de llavors tampoc jo diria que portava tants problemes com crec que porta avui.
No.
Era disciplinat. El personal que treballava en una casa com el Calípolis es conservava la casa. I conservar la casa vol dir fer les coses ben fetes, en fi, estar per la seva feina.
La casa reconeixia el professional.
Correcte.
I el professional a la casa.
Correcte.
I per això el professional es mantenia fidel a la casa.
Perfecte.
Als anys que fos.
Exacte. Això és el que era aquell temps.
Què m'ha anat a menys?
Jo diria que molt. Moltíssim. Moltíssim. No,
perquè encara és paradoxal, perquè diguem-ne que la cuina i la gastronomia diguem-ne estan ara més que mai a l'abast de molts i restaurants de gran categoria, etc, etc, i en canvi els professionals de l'ofici reconeixen que l'ofici en si, el fet de servir, no...
I per mi només ha evolucionat per mi només ha evolucionat una cosa que, bueno, celebro que els hagi tocat amb ells. Hi ha uns quants chefs de cuina que avui dia, bueno, sobretot a Espanya i concretament a Catalunya, tenen un nom mundial increïble, no? Un nom i hi ha molts cuiners amb aquesta Nouvelle Cuisine i la cuina d'avui dia que s'han posat a un nivell molt alt. Però la restauració en general i la sala en particular, jo crec que s'ha baixat molt.
Amb què ho noteu? Quan aneu pel món,
Sí, que el personal, per exemple, jo recordo durant molts anys, concretament el Mare Nostrum i després el Greco, els altres llocs, però el Mare Nostrum i el Greco, era molt estrany que un client sortigués del restaurant sense que se li obrigués la porta. Era impossible un client anar-se'n del Greco aquests últims anys.
És a dir, que el propi client no agafés la porta.
No. O sigui que el cambrer que hi havia més a prop, l'ajudant que hi havia més a prop, l'aprenent que hi havia més a prop, el metre,
el
patró, obria la porta si ell estava al costat de la porta per aquell client.
Voleu dir que obria la porta qui fos, però s'obria la porta.
Sí, després, per exemple, jo ho vaig aprendre d'altres persones.
Sí.
Aquí el Greco em coneixia els noms de tots els clients, dels fills dels clients i de molts clients el nom dels nets, perquè doncs t'ho estimaves, perquè ells no t'estaves, te'l feies teu.
Els clients fidels, que tal, etcètera.
Avui dia estàs de sort si entres en un restaurant, home, el restaurant de gran categoria, no diria que no, un restaurant normal, tens molta sort si et diuen bon dia. O sigui que el normal és que te sentis en una taula i t'esperis que et vinguin a atendre. Abans se t'acompanyava la taula, se't deia el bon dia, se t'obria la porta, se t'agafava l'abric, el que ho portessis, no sabria com dir-ho, no sabria com dir-ho.
Perquè diverses coses, perquè entre altres, en Jaume Rius forma part d'aquella generació de cambrers que havien de servir a la taula.
Sí.
En parlàvem la setmana passada amb el xef del restaurant Esmarris del Dolce Sitges i també amb en Josep Maria Mates. Ara el cambrer té un paper molt més reduït. El cuiner el té molt important, perquè el cuiner prepara el plat perquè ja a taula arribi tot, però en l'època d'en Jaume, diguem-ne, el cambrer feia la darrera fase del plat, per dir-ho així, servia a taula, tallava, etc. No?
I és que es feien una quantitat de flambejats i filets al pebre i 50.000 coses, i estecs dianes i coses, i estecs tartars i aquestes coses.
I suposo que llenguados i tot, preparar peix i tot.
No vull pensar, és que ho afirmo, que llevat de cases, que a Sitges hi ha cases molt importants que ara les fan aquestes coses, però que la majoria de postos, no, és que ni ho saben que aquests plats existeixin, vull dir, no, hi ha un restaurant de Sitges que sí que en són coneixedors, i molts professionals de Sitges que en són coneixedors, però la majoria que no tenen ni idea de totes aquestes coses.
Què era el més difícil de fer per un cambrer, Jaume? Aquella prova, diguem-ne així, més o menys de foc.
El més difícil de fer per mi és una mica que farà riure el que vaig dir, és com aquell client portava una taula de 6 o 8 amics o familiars i volia quedar bé, i de vegades anava exigint tant sobre la marxa que al final ja no sabies el que feies. Aquesta era la prova més dura que trobaves d'en tant en tant. Aquell senyor que amb uns amics, amb una família, per un aniversari, perquè havia fet una tocada d'iners, aquell industrial, que aquell dia volia quedar bé amb uns amics, i tot el que normalment amb ell li feies sempre que venia amb ell, part de la família,
que ja estava més o menys establert,
el dia que venia amb una taula d'aquestes et desbaratava la feina que tu li feies amb ell sempre ben fet, i que la trobava estupendo, que per això havia reservat aquella taula, perquè sabia que aquest dia et manava ell.
Perquè això que dona la sensació que està tan reglat i tan establert, hem de suposar també que el bon cambrer ha d'estar disposat a jugar una mica
sempre
a aquestes sorpreses que poden aparèixer, que si ara un plat no agrada, que si ara un vi no sé què, que si ara portim allò, que si ara portim l'altre. No?
Sí.
I no perdre la bona cara.
La bona cara mai.
Mai.
Mai de la vida.
I deu haver clients de tot, però...
De tot. Però encara que et faci mal l'estómac, sempre bona cara. Llavors, ara veig que les cares canvien segons com es troba el cambrer al dia. Llavors, no, les cares sempre... I no hi havia d'haver mai pressa ni per plegar, ni tant era Sant Josep com Sant Joan com Nadal. Allà s'anava a treballar amb la mateixa cara de sempre, no ho sé. Sí que de vegades arribaves a casa fet un manat de nervis, o amb ganes de vegades de... A vegades la dona sempre em diu, tot ho pagava jo com venia. Perdona, carinyo, tens raó.
És que un s'ho imagina. I és clar, allò d'haver de captenir-se tant, quan potser en algun moment un ja no podria
Patava.
Més i diria, escolta'm, aneu a la meva...
Tal, el, no? El treball mai.
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 Ara, com te treies la roba a la nit segons algun dia com havies tingut, no ploraves de casualitat, però per dintre tenies un amargor, això és moltes vegades.
Però el treball, mai.
Per això que dic que avui dia l'hostaleria no pot ser mai com abans, perquè hi havia un esperit de sacrifici que ara els temps actuals no permeten tampoc que hi sigui.
Uh-huh. Perquè, clar, la senyora d'en Jaume ja sabia amb qui es casava, suposo, i ja sabia que aquesta vida doncs condicionaria d'alguna manera la vida familiar, també.
Correcte. Així era. Així eren les coses d'aquells temps. Avui dia han canviat. Jo penso que per bé hi ha menys hores de treball, hi ha més dies de festa,
millor,
hi ha més
no?
dies de vacacions. Millor. Però la professió, en definitiva, ha baixat, però enormement. Però, bueno, hi ha el que hi ha. Hi ha el que hi ha. Potser el mateix client no és tan exigent perquè, bueno, pues, no ho sé. Jo, abans que em preguntaves del Carles
Montserrat... Ha vingut ara al cap l'anècdota?
Sí. A la màquina registradora
sí.
de la Brasa, ell baixava, entre altres coses, però cada dia a una hora... 5 minuts abans de començar el servei, baixava i ens feia treure tots l'anell i el rellotge de pulsera per posar-ho a dintre la caixa registradora, que la tancava.
D'acord.
I fins que no acabava el servei no t'ho tornava a donar. O sigui que un cambrer no podia anar, per descomptat, ni amb barba, ni amb patilla, ni amb barbeta, ni amb les ungles llargues, ni amb rellotge, ni amb anells, ni... Vull dir que avui dia, com vas a un lloc i veus un cambrer que ve amb el cabell una mica verd, amb arracadetes i amb l'anell i l'anellet, això és que no existia abans.
D'acord, o sigui que ni les anells.
No.
Ni l'anell de casat,
No, l'anell de casat, no, res.
Res. Les mans pelades.
I els mitjonets negres i les sabates negres i el pantaló negre. I avui dia els mitjons són verds, blaus, vermells, grocs.
Encara deu haver llocs en què es funcioni així?
Crec que els establiments Sitges, els no sé, uns quants establiments, una mica així.
Ho dic per si ara pensat fredament.
Sí,
en Jaume Rius pensa, home, potser era excessiu allò o no?
Era una mica excessiu potser, però ara és al revés.
D'acord.
Ara no arriba.
D'acord.
No arriba, però de bon
Voleu
tros.
Voleu dir que potser els temps han canviat, però
massa,
no per
amb l'hostaleria a malament.
D'acord.
Sí, que
sí.
Que em perdoni algun hoteler que m'estigui sentint i algun company.
Es parla des de l'experiència, no passa res.
Parlo exactament des de l'experiència.
Després de la Brasa, on veurà? Jaume, el Greco?
El Greco, directament. Sí, 22 anys finals de la meva
22
vida.
22 anys al Greco.
Finals de la meva vida, el Greco. Primer amb el senyor, també, malaurat Felip Verdejo, i després amb en Santi Grimau, fill d'en Jaume Grimau, que era un íntim amic meu, no? Com ho és el fill.
Uh-huh.
I allà, doncs, fins a la jubilació. Fins a la jubilació, aquesta ha estat la meva vida.
Vida.
Per això que aquest dia, el dir-me que se'm feia aquest reconeixement, em van venir de cop tota una sèrie de records i vaig pensar, home, doncs, se'm fa aquest reconeixement per tants anys de la vida. Dic, home, no està malament. No. Jo mateix em vaig emocionar i mateix em vaig fer la pel·lícula i dic, no està malament. Tots els anys de la vida, ara diuen doncs que l'has fet aquesta vida, que has fet aquesta professió.
Perquè en Jaume es va jubilar al 65?
65, sí.
A 65?
Sí, 65.
O sigui que en el fons s'hi va començar als 15, 50 anys treballant.
Sí, bueno, el que passa que alguns d'aquells anys
no compten. Tu no l'altre, no compten.
Oficialment 43 anys.
Oficialment 43.
Però sí, si no 50, 47 o 48 anys de treball, probablement que sí. No probablement, segur que sí.
Déu-n'hi-do,
Sí, tota una vida. I llavors agraeixes que hi hagi uns companys que diguin, doncs escolta, Jaume, que sàpigues que has treballat tota una vida i que ens en recordem que ho has treballat. Dius, carai, et sobta una mica. T'emociona, et sobta i sobretot ho agraeixes molt.
I a vegades quan a en Jaume li poden preguntar i de què ha treballat vostè? I diu, de cambrer.
Sí.
Suposo que no tenim massa assumida aquesta feina de cambrer amb la categoria, o diguem-ne, amb la responsabilitat.
Jo moltes vegades, i no està bé que m'ho digui per mi, moltes vegades la gent, diguéssim, el ciutadà normal, cambrer ho assumeix amb una persona que li porta plats o li obre una Coca-Cola o això. I cambrer, efectivament, són cambrers com els altres, però cambrer d'un hotel de 4 estels o 5 estels i cambrer d'un restaurant com Déu mana, és quelcom totalment diferent, eh? Diferent, vull dir, on té d'estar, inclús com està dret, es té de saber, no direm elegància, però saber comportar, vull dir que es té de... És important inclús saber caminar per la sala. Uh-huh. Diríem aquell aire de... No d'autoritat, sí. de allò que diuen, de tenir tables.
D'acord, de persona segura de la situació. Hem de suposar, però, que en tots aquests anys, i sobretot en els darrers anys de feina d'en Jaume Rius, també deu haver vist, diguem-ne, gent jove amb bones maneres?
Molt, molt. I més gent, sobretot aquí al Greco, però també ho deia, un lloc de bon... Els professionals, tots eren molt professionals, gent jove amb moltes ganes i amb molta il·lusió i amb molta empenta. Però també, dintre, dit això, també hi ha desitjant molts dies de festa, moltes vacances, i a veure si per Nadal les tancarà, i a veure... Totalment diferent amb abans, totalment. Amb ganes de treballar, complir i perfeccionar-se, però amb una altra part que abans nosaltres no la miràvem tant, potser perquè no la coneixíem, no ho sé.
Recorda en Jaume Rius algun moment especialment difícil de la feina? Alguna situació d'aquelles de dir, mare de Déu, a veure com ens sortim d'això.
Sí, només te n'explicaré una de molt ràpida i fàcil. El Mare Nostre en aquell temps tenia dos locals i quedava una petita part del mig, que la tierra, no era la tierra de nadie, i allà pues, hi havia uns turnos a la dreta i uns turnos a l'esquerra. I un bon dia, en plena festa major de Sitges, el senyor Martí em diu ni m'havia entrat, sí. De tant de bòlit que anàvem en plena festa major, que llavors hi havia la gent de la colònia i les festes majors ens eren terribles, em diu, Jaume, aquí al costat ja li he fet muntar jo una taula per 18, senyors del golf, no sé si n'han entrat, jo ni m'havia entrat, treballant ni m'havia entrat, que a 3 metres meus...
Hi havia una taula per 18.
Havien muntat, no que hi havia una taula, que havien preparat una taula per 18. I em va dir, et toca amb tu perquè els altres ja estan molt carregats. O sigui que la feina que ja tenia, que just m'era, que érem ja 4 per fer aquella part d'allà, ja ens anava justa, de cop i volta ja em va donar el paperet amb el que menjava en aquella taula de 18. No solament em va dir, ja hi ha aquí una taula de 18, diu, no s'han entrat, oi? Dic, no sé què li vaig dir. Diu, aquí té el paper de la comanda del que mengen. O sigui que ja li vaig a cantar jo a la cuina, volguem dir, no cal que s'entretengui, ja ho vaig a fer que faci marxar, volguem dir, estiguis al tanto que d'aquí 10 minuts anar cap a la cuina.
Amb tot això.
Això és una de les coses...
que us van caure, sembla mentida, com i això és un de tants i tants serveis, bueno, que pot haver fet en Jaume Rius, però...
N'explicaria, però no és el moment, però
no,
com
no,
aquest...
No, però coses que
no
passaven.
No diré dotzenes, però uns quants grossos com aquests, de coses grosses.
Poques festes majors d'haver-ho haver viscut.
Per això disfruto tant de la jubilació. Cap festa major, cap Nadal, cap fi d'any. Només diré una petita anècdota. El primer any de jubilat vaig anar a veure el Corpus i arribava a casa a les 4 de la tarda. Jo mai havia dinat a les 4 de la tarda. Jo sempre dinava a les 12 del migdia. I el primer any de jubilat em vaig resseguir per dues vegades, em sembla, no ho sé, vaig anar donant voltes, que la dona es pensava que estava boig, i li vaig dir sí, però no hi he vist mai això. I devia, em sembla que vaig sortir, devia ser per allà un quart de 4 o això, d'allà al carrer de...
Carrer Jesús, de Santiago Rossinyol, carrer de la Palma.
Sí, devia ser 3:15, 3:30. Vaig arribar a casa, visc allà dalt a la Bòbila, carrer Madriguera, i devien ser els voltants de les 4 de la tarda. I vam dinar a les 4 de la tarda, 4:05, 4:10.
I la senyora, d'on surts?
No, es va pensar que... Em va dir que no les has vist, si sí les he vistes. És que les havia vistes dues o tres vegades... el anar a treballar al Mar Nostre.
Està clar.
Que em allò decantava una mica, coi, aquí n'hi ha una i d'allò. No els vivis mai.
Qüestió final. Us enyoreu d'alguna cosa?
No. Sempre he tingut... una vegada em vaig jubilar amb una satisfacció íntima, pròpia, no sabria com dir-me, d'haver fet tot el que he pogut. No sé si ho he fet bé o no ho he fet bé, però he fet tot el que... La meva voluntat de treball i de persona, de fer... O sigui, crec que he complert amb la meva faceta de treball que m'ha tocat a la vida. I he estat tranquil amb això. No he tingut res que m'angoixi ni res. No. Es va acabar l'hostaleria, crec que vaig complir, estic satisfet d'allò. Ara, etapa de jubilació. Ara m'he adaptat a l'etapa de jubilant.
Que no deu ser fàcil, portant un ritme de vida així, eh?
No és fàcil, però, bueno, m'hi acostumant, m'agrada molt enraonar, no cal que ho digui, i llavors amb els amics, bones xerradetes i bones coses, i, en fi, no, el dia a dia el passo bé.
Les 10:59, Jaume Rius, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres per haver-me convidat.
Felicitats per aquest tastet del Gremi d'Hostaleria de Sitges, i com deia en Jaume Rius, si hem de fer cas a tots els comentaris que es van escoltar a la nit del sopar de l'agremiat, està clar que la feina està ben feta. Gràcies, Jaume.
Gràcies a vosaltres.
En 5 minuts tornem i parlem de la rifa de fa 75 anys, que molt ens temem que no serà com la d'aquest. Tornem en 5 minuts. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.